Benvinguts, estem aquí a la taula dels canalles. Bàsicament fem aquesta taula perquè, per desmitificar que els canalles són bones persones, i ho veureu perquè aquí estem, tots els que estem aquí som d'aquest tipus. No té res a veure amb els sitges dels anys 20 i 30, que és el que una mica estem fent amb la Vila del Llibre, perquè la guerra segurament... Primer perquè els canalles dels 20 i 30 no em van contestar el telèfon a ningú. I això que vaig buscar bé, eh? I ens en vam anar als 60, primer perquè els canalles agafen el telèfon, alguns, i perquè els Sitges dels anys 60, d'alguna manera, és fill dels Sitges dels anys 20 i 30, que va trencar la guerra, no? Sitges que va començar a dedicar al turisme, els Sitges festiu, els Sitges... alegre, amb tots els problemes, amb els conflictes socials, amb... I als anys 60, amb l'obertura del règim franquista, doncs van començar a venir turistes, que era el Sitges aquell dels Sitges, bueno, els Sitges no, hi havia les parets, Rum, Zimmer, Chambres, Alué, no? El Forçal encara no havia arribat, perquè l'anglès encara no el tocaven bé aquí. Llavors hem volgut fer amb la Vila del Llibre un homenatge o una mirada a aquest Sitges dels anys 60, que és molt divertit, té els seus problemes, estàvem en dictadura, pel passeig hi havia parelles de guardes civils que es creuaven amb les sueques en biquini, que és una imatge inoblidable, i aquí estem, per recordar aquest moment amb gent que ho va viure, excepte la Núria, que si no sembla que hagi estat en formol, però ella, els altres sí, com es pot veure. Però bueno, ella també és d'una altra generació i ens farà, ella ens donarà la mirada dels Sitges posterior a aquests anys 60, com va evolucionar, com ha sigut i com és ara. El Pedro Palacios és l'home que també és un canalla, com nosaltres, és l'home que ens presentarà a les persones que estan aquí i farà de moderador, i no només de moderador, sinó que incidirà, perquè és periodista també, en bueno, què passava amb aquells Sitges que molts de vosaltres segurament recordeu, el 2 de maig, el Patxà, la Cabanya, tants llocs, els Riquis, però aquells Sitges de que jo no conec cap poble al món que tingui un carrer que es digui Carrer del Pecat. No? Jo no el conec. Ens ho explicaran ells. Passo la paraula a Pedro.
Gràcies, Jordi. En primer lloc, agrair tant al comissari, per cert, quina paraula més lletja, el comissari d'aquest festival. Ahir parlàvem de jo crec que m'agrada molt el de més festival que cicle, perquè ja tenim un festival de teatre, tenim un festival de cine, ja tindrem un festival del llibre. O sigui, podríem ja... Sí, podríem ja lligar aquestes tres d'això. Em toca també agrair molt a l'Ajuntament el suport que està donant i la sensibilitat que per temes de cultura i de turisme doncs té sobretot l'alcaldessa. Sitges va explotar als anys 60 com qui desperta d'un mal somni, no? Sortíem de la nit llarga del franquisme i arribàvem al mític El Dorado, una llarga travessia del desert, i deixàvem als anys 40 aquells negres que estaven basats bàsicament en la repressió, en la por, i en l'àmbit polític faltarien encara 15 anys per recuperar les llibertats i per tenir una Constitució democràtica. I avui m'arriscaré aquí, he fet un brainstorming, he fet una selecció de paraules que generen moltes reflexions entorn a això dels anys 60. Pels que ens guanyem la vida amb les paraules, amb l'ús de les paraules, per cert, canalla, també hi havia la premsa canallesca. Pels que fem, ens guanyem la vida amb l'ús de les paraules, això té molts riscos, sobretot quan t'oblides d'algunes. He fet un llistat, un brainstorming de paraules, paraules molt especials que actuen quasi com un còdic, com aquella paraula màgica que Alibaba deia perquè s'obrís la cova del tresor, no? I són paraules que estimulen i que ens porten molts, molts records aplicats a Sitges. La primera que m'he considerat que era la més important era ligar. O sigui, no s'entén aquell entorn sense aquesta màgica paraula. Twist, també. Rock and roll, bikini. Grups musicals, els Riquis, els Scorpions i ens falten els què. Estrangeres en general, sueques en particular. Tour operadors, el Club 33 i el Fritis Dressor. Sangria de botellón. Insolacions i esquenes cremades de primer grau. Nits a la cabanya quan arribava aquella brisa del mar. Xampany, Làcrima, Bacus. Encara no es deia cava i es servia en copa petita que avui es diu Bistro. La Boutique Saint-Trop. Què podríem dir de la Boutique Saint-Trop? De la moda hippie, de la moda glif. Ens tenia que acompanyar l'ànima a l'esperit de la Boutique Saint-Trop, que és la Dolors Barberà, però una indisposició no ens... hagués sigut la reina del col·loqui. Les nits de la cabanya, la Boutique Saint-Trop, el passeig a la Ribera, ple de pintors, de caricaturistes fins a les... Em deia el Manolo Blesa que fins a les 2 de la matinada fotent caricatures i a més l'aplaudien perquè la persona que feia la caricatura l'ensenyava i la gent, bravo, bravo, s'assembla. El cartell de Ai Paella Valenciana, els cartells d'apartament a l'UE, el cartell, evidentment, ja ho ha dit el Jordi, de Speak English, d'on parla francès. Es bevia RAF, que era Coca-Cola amb gin Giró de Vilanova. Hi havia elecció de Miss Sitges. El Patxà, la Brigitte Bardot sitgetana, ens hagués explicat perquè va ser Miss Sitges. Havia discoteques, boats. Ja apuntaven disc jockeys, avui tenim aquí una representant, però també personatges mítics com el Ramon Martí. El carrer 2 de maig era una plena ebullició. El Titos, el Patxà, el Pachito, el Félix Bar, el Chiquito, Las Vegas. Discoteques com el Riquis, el Number One, el Playboy, el Yuca o el mític Patxà, d'un personatge també mític, que algun dia... No, jo m'he posat ara a demanar carrers, però, per exemple, pel Ricard Urgell, és un personatge que ha creat la marca més universal que aquest poble ha creat, que és el Patxà. Personatges com el Pepe Abella o el Pal La Torre, terrasses de trobada i de tertúlia com el Bar Gustavo, el Boramar, el signe representant, el Xatet, el Roy del grup Mates, balls íntims, el Bar Oliva i els Jardins del Mónaco, Flamenco Show i la salutació d'en Harold dient allò de Ladies and Gentlemen cada nit, sí, cada nit. Dancing Diari, el Prado i el Retiro, Antonio Gades, la Chunga, la Singla, Antonio de Ronda i su ballet espanyol, nits de lluita lliure, cinema a la fresca al Patronat, cartells escrits a mà, anunciant xambres, bombs, rums, Zimmer, luminosos de Cambio, Change, Exchange, Weichel i Valuta. Encara ho tinc present, amb les banderetes de cada país. Espectacles de toros amb diploma acreditatiu. Font de vi a granel a la festa de la Verema amb les bufes més grans que un recorda. N'hi ha més, segur que m'oblido, i això ens van fer els sitgetans diferents, més hospitalaris, i el més important, sense complexos i feliços. Aquells anys Sitges era un paradís, és una foto, que ja ho deia el Jordi, una foto compartida amb tres elements, la rúbia sueca, el ligón de playa i la parella de la Guàrdia Civil, amb tricorni i mosquetó. Sitges era una passarel·la cap a la llibertat quan no sabíem encara de què anava allò de la llibertat. Avui tenim l'honor de tenir una taula d'insignes supervivents d'un temps que ja està en perill d'extinció. Són els protagonistes de la nit sitgetana, són la memòria viva d'uns dinosaurios de l'oci tal com són. Compartirem experiències amb aquests canalles que van viure, van protagonitzar i van descobrir que estimar no era cap pecat i que no podia estar prohibit perquè aquella època estava prohibit prohibir. Compartirem el somni de divertir-se, de gaudir de l'oci, que és un dret humà, un dret de la gent que ens estaven amagant o pispant. Serveixi aquesta introducció com un petit marc per on anirà. I voldria començar presentant-los amb en Francesc Ferrer i Camps. I vostès diran, no ha vingut, és que no el coneix ningú, és el Xisco del Boramar. Un crac. Jo crec que dels que estem aquí, tots hem vist, hem entrat al YouTube i hem posat coronavirando, la rumba sitgetana. Surt ell i recomano que si els pocs que no ho han vist ho facin aquest vespre. Xisco, l'ànima del Boramar. Què té diferent els anys 60 i com els vas viure tu?
Bueno, bona tarda. Jo li volia dir al meu amic, a la Regina, que jo sé que coneix un poble que té un carrer amb el carrer del Pecat, aquí Sitges, perquè ell ha dit que no coneixia cap. Dit això, la diferència és que, i em perdonareu, però és una opinió i un pensament personal, que als anys 50 i 60 es podia fer quasi tot i no es podia dir res. I ara es pot dir tot i no es pot fer res. Aquesta és la gran diferència que hi ha entre una època i l'altra. Jo vaig començar al Boramar l'any 56, tenia 12 anys, ens vam trobar amb el Boramar quasi per rebot, perquè no era la nostra, almenys no era la idea de mon pare, posar el Boramar, però ens el vam trobar de rebot. Bueno, pues, allà vaig començar, sense cap idea. Venia l'Enric Masó i ens deia que teníem que tenir l'estanteria perquè és que no teníem ni la més mínima idea. Mon pare no era un home de bar, era un que treballava de paleta, li agradava escriure, va escriure durant 40 anys a l'Eco de Sitges i té 3 llibres sobre Sitges, el meu pare, Fets i Gent, Mots i els carrers de Sitges. Aquí hi ve el primer veí, perquè havien donat nom a aquell carrer, que havia fet aquella persona perquè li diguessin nom a aquell carrer. En fi, una investigació molt important que va portar a cap durant molts anys. Bueno, dit això, sempre queden anècdotes, històries. Jo, per deixar una mica d'espai als meus contertulians, en diré una de molt petiteta. Me'n recordo com va entrar la primera parella d'estrangers al Boramar. El Net i la Flora eren escocesos. El Net era llarg i portava un sombrero mexicà enorme. I la Flora pues, portava una fantina d'aquestes florejades que portaven tal. I van entrar, jo no tenia ni idea de res, i van demanar que li fes un còctel. Jo no sabia ni què era un còctel. I li vaig començar a barrejar begudes, begudes i begudes. I tal com anava barrejant begudes, ma mare anava mirant des de la cuina, feia així. I li feia, si no tinc ni idea. Bueno, la qüestió és que els hi va agradar tant que van repetir. I en una d'aquestes, el Net va caure com un ocellet des del timburet. I ma mare va treure el cap per la cuina i em va dir, i ja l'has matat. I va ser els primers clients estrangers del Boramar.
Fantàstic. Gràcies.
Bueno, a partir d'aquí, per no allargar-ho més, passaré la meva paraula al nostre moderador perquè continuï.
Gràcies, fantàstic. Jo crec que estàs en línia, eh? O sigui que podem passar-ho bé aquesta tarda. Del Xisco,
ens anem a una altra canalla, perquè ell representa un grup mític, els Scorpions, però és que el Mingo Rodríguez és el mànager i l'ànima dels riquis, del mític grup sitgetà del carrer Sant Pau, que no se sap si és abans el nom o la discoteca.
Bueno, el bar, hola, bona tarda a tothom. El bar es deia Riquis i era un bar, i era bar, no era discoteca, eh? Era un bar que tenia un jardí a darrere, amb una terrassa, estava molt bé, amb una espècie de rebosta al final del jardí, que allà va ser a la sala d'ensaig. Però un dia estàvem allà, teníem 18 anys, o en Riqui potser en tenia 19, en Jimmy 17, tots teníem aquesta edat, no? I, curiosament, érem dels pocs que parlàvem anglès bastant bé, dintre de Lucas Cap. Jo ja feia 4 anys que havia treballat des dels 14 a 15 anys com nen de recados d'un salon de té que hi havia al final del carrer Tacó, el Windsor Tea Room, que quan s'acabava el pernil dolç o s'acabava una altra cosa, nen, vés a buscar l'estrella, en anglès, eh? Please, can you go and get some ham? Sí, jo l'estrella, tal i qual. I al final feia els números, feia la caixa. Perquè bé, els números sempre se m'han donat bé. Per tant, era una qüestió de números. Llavors jo vaig descobrir allà els inglesos, que n'hi havia alguns que amb la seva senyora venien i demanaven tea, please, li portaven una tetera, però dintre de la tetera hi havia Johnny Walker Black Label. I la tasseta al costat. I esclar, i la dona, doncs, molt bé, i el senyor molt sèrio, anava ben-hi, i porta'm un altre que se m'ha acabat. Es prenia 2 o 3 teteres de Black Label, esclar, el tio estava impertèrrit, o sigui, estava així, perfecte, no deia ni piu, la dona vinga a xerrar per ahí, tal, i quan s'acabava, doncs l'ajudava a aixecar-se una mica, i s'anaven, i fins l'endemà. Així vaig jo descobrir que la cosa no era exactament com semblava. I em continuo pensant el mateix. Amb tot, m'entens? Amb tot. Ni amb la política, ni amb això. No res, és el que sembla. Això és increïble, potser. S'ha de tenir molta imaginació. Llavors, un dia estàvem allà al bar, Riquis. Tornarà al tema dels Riquis. I per la porta, sobre la porta del carrer, hi entra un xicot anglès, molt maco, ens el mirem. Hosti, si és en Cliff Richard, tio. Li diu, en Riqui li diu a en Jimmy, és en Cliff Richard. Com? Jo? Cliff Richard. Cliff Richard. I de darrere entren el Hank dels Shadows, els 4 dels Shadows. O sigui, Cliff Richard i Shadows. Van entrar pel bar, ens vam quedar flipats, com que parlava una mica d'anglès, el Ricardo ràpidament es va aixecar i va començar a parlar amb en Cliff, i bueno, es va explicar i tal, i que són verdes i són madures, van fer una foto, teníem una gramola molt maca, tot ple de discos d'aquells que posaves una moneda i tal, i bueno, i van estar allà prenent alguna cosa, és estupendo. D'aquí va sortir la idea de crear el grup musical Els Riquis.
I tornarem. Hi ha una foto, hi ha un disc dels Shadows i del Cliff Richard amb la punta darrere, a la portada.
N'hi ha dos de disc. Bueno, Cliff Richard i els Shadows van hospedar-se a l'Hotel Miramar.
Sí.
I feien la gravació a Barcelona.
El nostre tercer invitat és en Joan Alonso. El Joan Alonso és bàsicament un home de teatre, d'espectacle, i és una de les moltes ànimes que té la Cubana. Jo li demanaria a ell que una mica ens retratés aquesta permissivitat sitgetana davant de fenòmens com el tema gay, com el tema aquest una mica canalla del món de la nit.
Bueno, bona tarda. La permissivitat, més aviat jo diria tolerància que hi havia, que era el que és idoni realment en aquest cas, no? Jo recordo que jo m'escapava de Barcelona, m'escapava de Castelldefels, perquè jo vestia d'una manera, jo era molt, molt exagerat, o sigui, jo era David Bowie amb talons, sense celles, totes aquestes coses. I la forma de mirar-me que hi havia a Barcelona, o hi havia a Castelldefels, quan jo arribava a Sitges, que és un puesto que jo, quan jo venia cap a Sitges, ja m'agafaven pessigolles, no? O sigui, a mi Sitges eren papallones i què passarà? i la gent continuava mirant, però la mirada era absolutament diferent, o sigui, era una mirada de complicitat, inclús de dir que divertit, que bé, o sigui, la gent, o sigui, em sentia com molt més entès, molt més lliure, i sobretot no solament em passaven a mi, a gent gay com jo, com un fenomen especial, o sigui, va passar el que va passar precisament, o sigui, per aquest tema. Tots una sèrie de gent que volíem viure d'una forma determinada vam coincidir aquí a Sitges, vam fer un gueto, per dir-ho d'alguna manera així, perquè la cosa, si hi havia el carrer del pecat, sabeu que hi havia el carrer del pecat mortal, eh? O sigui, es deia així també, el carrer Sant Bonaventura se li havia dit el carrer del pecat mortal, o sigui, per posar distincions entre una cosa o altra, no? O sigui, el nostre era mortal. Però bueno, el carrer Sant Bonaventura, al principi, quan jo vaig vindre per primer cop aquí, només hi havia un sol bar gay, que es deia Incògnito, que era un bar que l'havia agafat el Ricardo, i el Ricardo era el soci del Jordi, que eren els que tenien el Capri, quan el Capri era com una gruta de cartró amb estalactites, no?, que penjaven del sostre, i van agafar l'Incògnito, el tenien allà. Abans, antigament, havia sigut un holandès primer. El van agafar ells, el van tenir, em sembla que va ser un estiu, màxim potser dos, i de sobte van desmuntar tot d'angelets de plàstic que en tenien, que eren les làmpades, que era tot rococó, però tot com ara, o sigui, que es fan els xinos, que es fan aquestes coses que semblen de debò però són de plàstic, i existien. Llavors es van agafar-ho tot, es van portar tot el bar sencer i es van muntar l'altre Incògnit a Cullera. O sigui que de la nit al dia van desaparèixer, o sigui, en aquest bar. I Sitges realment era el puesto on vam arribar quantitat de gent, no solament, o sigui, perquè previsivament era un paradís pels gais, sinó també pues, perquè és un poble que era, és maco. Estava a prop de Barcelona. En aquells moments no hi havia autopista, la gent tenia, no tothom tenia cotxe, qui tenia cotxe li pressionava les costes de Garraf. Amb una paraula, que això que quedava reduïdet, poqueta gent, benvinguts i divertidíssim. I les festes, bueno, tots més o menys ja sabeu de què van.
The last but not the least, Núria Escarp, DJ internacional. Jo haig de reconèixer no et coneixia. Sabia de tu per referències, però aquí les notes em diuen que ets una DJ d'àmbit internacional, allò, ets una galàctica del tema pinxar, i que tens un record imborrable de la teva infantesa al carrer del pecat, que infantesa en el teu cas és abans d'ahir.
Sí, sí, fa 3 dies. Sí, tinc un record i a vegades quan m'oblido poso la cinta de vídeo, la VHS, que encara ronda per casa de mons pares, i és amb un any, tenia un any, i mons pares sempre anaven al Quims, al bar del Julio, i anava jo vestida de carnaval, sí, no sé si no recordo, bueno, és que de fet aquesta acció diria que s'ha fet més vegades, però en aquest vídeo anava vestida de carnaval, tenia just un any, i el Julio va fer, vinga, cap amunt, em va pujar dalt de la barra i barra del Quims amunt, barra del Quims avall, em portava tot pel davant. I aquest
tipus Coyote Bar.
Més o menys, sí. Jo anava revolucionant les barres. Només em faltava entrar a la cabina en aquell moment. I sí, sí, i aquest record és imborrable perquè, de fet, és això. He anat creixent en aquest carrer. Les referències que tinc de... Clar, jo he viscut molt. O sigui, amb 14 anys jo ja estava sortint de festa i crec que la majoria amb molt poca edat. No és com ara de, hasta los 18 no sales. No, abans sortíem, ens escapàvem de casa. Jo posava una perruca, uns coixins i m'anava a la 2 de maig amb la meva amiga. Clar, després em deia la meva amiga, Núria, tus padres. I clar, jo deia, hòstia, ja estava al Bali o a l'Àfrica i ens amagàvem, després ja venien, recollien, ens portaven al Quims allà, ells es fotien al gin tònic de Giró, perquè amb vas de tub, i deien, vinga, va, cap a les 3 a casa, i hi ha un altre cop cap a casa. Llavors, és això, jo conec el carrer del pecat molt per mons pares, però no només el carrer del pecat, sinó altres discoteques, el Playgirls, això, el de Miss Sitges, ma cosina va ser Miss Sitges, tinc moltes fotos també, i als 70, diria, i l'època del Patxà, batallites que m'ha explicat mon pare feien 2001 a la cabina, en la trampilla que n'hi havia, que quan estaven les sueques a la pista tiraven allà ninos i les espantaven, i, bueno, de tot. I és això, i la 2 de maig li...
Ha explicat la versió light de les sueques,
la
dels ninos. No.
Clar, algun dia m'ho explicarà. Però sí, i al carrer del pecat, ja et dic, tinc la gran sort de ja una mica més gran, d'haver-lo viscut i haver fet de tot, i lliga molt.
Tornem al començament, Sisko. A veure, tens una fama, jo no sé de veritat si guanyada, d'haver sigut un Don Juan, un galant, un ligón. Explica'ns el secret, com es lligava?
Bueno, jo, al cap, jo he estat 60 anys darrere la barra i us puc assegurar que tot el que s'ha dit de mi és veritat. Però no m'he considerat mai un ligón. Érem joves, anàvem de festa, cada dia s'obria discoteca, cada dia anàvem amb una il·lusió, cada dia hi havia coses noves. No és com ara, que al revés, van tancant. Vull dir, era una experiència diària que era molt vital i estaves molt content i tenies ganes de sortir. I això portava altres coses, però no m'hi consideren mai un ligón. Sé qui són ligons.
Encara que m'aparti una mica d'aquesta línia del ligue, confirma'm si és veritat l'anècdota de que vas fer un duo musical amb Don Jaime de Mora i Aragón a la Galera.
No em va deixar. Em va dir que si tornava a tocar la guitarra amb la trencaria pel cap. Ho vaig intentar, però ell sabia música.
Perquè el Voramar sempre ha tingut molta fama de ser allò que se'n diu un bar musical.
Bueno, en principi vam començar, com sabran molta gent dels que hi ha aquí, fent menjar. Ma mare estava a la cuina, es va retirar l'any 68, mon pare encara va tenir uns anys més, el vaig agafar jo, vaig canviar la forma de treballar, vaig fer copes, vaig deixar estar el menjar, vaig fer copes, i un dia va aparèixer al Voramar, en pau descansi, un tal Joan, que era de Menorca, i que portava una guitarra, i va començar... Tan, 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 i vaig dir, ai carai, jo en tinc una dalt de guitarra que fa molts anys havia tingut el d'Escorpiones i m'agradava molt. Vaig baixar amb la guitarra i així vam començar a tocar allà amb unes botes de Vic i Vien, i bueno, el primer dia eren 8, l'endemà 34, i quan feia una setmana ja es quedaven a fora 50 persones que no podien entrar, i vam dir, jo vaig dir, carai, això té futur, i de bon ja vaig començar a organitzar una mica la cosa. No havia passat per allà gent bastant bona. Jo sempre dic que el més dolent era jo. I per allà ha passat... els Sirex van venir a tocar gratis al Voramar, que això és, jo crec que és el que puc dir, que m'enorgueix més, és que els Sirex van tocar gratis al Voramar. No crec que ho pugui dir ningú més. No. Pues aquí està.
Molt bé, molt bé. Mingo. Home polifacètic, perquè al marge de mànager de grups musicals eres el responsable de la planificació musical de les nits del Retiro.
Sí, senyor.
I entre els grans èxits teus és la contractació de Julio Iglesias.
Està correcte.
Tu em corregeixes, eh? Julio Iglesias, Peret.
També.
Serrat, que arribava tard i...
Sí, calla. Anècdotes bones.
Sí, què més?
Un dia teníem anunciat... Sona?
Sí, sona.
Gràcies. Un dia teníem anunciat al Joan Manel que ell era la primera època, ara que tinc 15 anys, que ja els havia fet, eh? Però jo també, però no gaires més. Llavors, un dia estava anunciat, era el que diguéssim un concert de tarda i de nit. Llavors tenia l'actuació, em sembla que eren a les 7 de la tarda. El jardí estava a tope, a rebosar. No full, no, lo siguiente, o sigui, no hi cabia un ànima. I eren les 7 i no havia arribat. I amb el meu cosí germà, l'Abdon Vidal, que el tio estava patint, perquè pateix, jo també, però ell més que jo, perquè això de patir és una mica complicat. I llavors, pues, què fem? Tu i la gent, esclar, a les 7 i 10, 7 i quart va començar a picar de mans, i a picar de mans va començar a cridar, i la cosa es va posar una mica sèria, no? Total, que jo el miro amb l'Abdon i li dic, escolta, Joan Manel no ha arribat, però hem de fer alguna cosa, eh? Diu, què vols que fem? Dic, tranquil, no preocupis. Surto a l'escenari, agafo el micro, faig així, paren de fer soroll, i els dic, senyors, no us preocupeu, que el Joan Manel s'està canviant en aquest moment i sortirà en 10 minuts. No havia ni arribat. Llavors, l'Abdon no va tenir un atac de cor de casualitat, no? Però al cap de 5 minuts va entrar en Joan Manel corrents amb la guitarra i al cap de 10 minuts va sortir. O sigui, em vas retrasar 5 minuts. Això és una anècdota important. Llavors, ell venia amb els 600, eh? Aparcava a l'estació, no sé on aparcava, i venia ell sol. No?
Julio Iglesias.
Julio Iglesias també és bona l'anècdota. Julio Iglesias surt a la nit, concert, tope de gent i tal, surt, agafa el micro, comença a cantar i no sona el micro. No se'l sentia res, perquè no té veu. O sigui, a part no té veu. Perquè no en té, canta molt bé, té molt èxit, però com no li posis a l'aparell, ho té clar. Em sembla que també jugava a futbol aquest xicot, amb el Madrid, em sembla, de porter o alguna cosa així, o no se'n va lesionar. Bueno, pues, i torna a insistir, mira enrere, els tècnics, bim-bam, torna a començar, tampoc funciona. Torna a mirar, torna a provar, tampoc funciona. Fa pum, deixa el micro i se'n va cap endintre. No vegis el que es va liar, la gent es va emprenyar. I després va sortir i es va posar a cantar a capella, que no el sentia ningú. Julio Iglesias. Sitges. Jardins del Retiro. El dimecres acabàvem el show amb l'Antònia de Ronda i la tribu. Un any vam tenir el Diango i l'orquestra d'orquestra base tot l'estiu. Cuidado. El dimecres de la nit acabàvem, cada dia fèiem ball. Llavors triomfava el Prado, però quan vaig començar jo, amb el tema de les guies, es va competir, es van posar al mateix nivell, i de vegades guanyava jo, de vegades guanyava ell. El Prado hi havia Montserrat, que portava, un tal senyor Montserrat, que portava el jardí, no? I llavors jo vaig dir, bueno, hem de tenir una entrevista, perquè si no, jo dono 30 de comissió, jo 35, l'altre 40, i els que guanyaven més que les eren les guies, més que nosaltres. Dic, no, això no pot ser, hem de fer un pacte. I vam fer un pacte. I, bueno, i coses de moltes anècdotes, moltíssimes, m'entens? O sigui, totes.
Peret, també, no?
Perdó?
Peret.
Peret, un dia l'Abdon i jo se'n vam anar a una sala de festes que hi havia a Castelldefels, al costat de la Ballena Alegre, o la Ballena que ria, no me'n recordo, que era un càmping. Es deia Tropical.
Tropical.
Allà havia actuat Antoni Ronald i tot aquest tipus de gent. I actuava un tal Peret i els seus gitanos, que a l'Abdon li havien dit que ho feia molt bé i tal. I jo dic, posem-la a veure, i se'n anem allà al Tropical, i sí, Peret i sus gitanos, una marxa, la rumba catalana, dic, això interessa, don, això lo veo claro. I bueno, pues ara quan acabi parlem. Vam anar allà, provem que vingués a la nostra taula, i amb un tovalló, amb una servilleta de paper, un tovalló de paper, vam contractar 30 gales per tot l'estiu, a 25.000 pessetes la gala. Perfecte, car, molt car, però bueno, vale. Al cap de 15 dies van treure Borriquito como tú i la seva cotització va passar de 30 o de 25, sembla que eren 30 llavors, a 300. I llavors en Paret ens va comprar la meitat de les gales a 50.000. O sigui, vam fer un tracte que vam guanyar calés i les actuacions. Això és molt bo, eh? O sigui, perquè jo li vaig dir, escolta, perquè l'Abdon no estava així, i no sabia, dir que això ho tenim clar, Abdon, aquí Li venem les gales, tio. Com que li venem les gales? Com a... No els hi han comprat. Les gales són nostres, no? Els hi venem. Eh? Lògic, no? Oh, no, va sortir gratis i a sobre vam guanyar diners. Les 15 actuacions del senyor Peret i sus muchachos.
Després ja tens tot el període de contractació de, amb els riquis.
Sí, home, llavors ja va començar el tema dels riquis. Amb els riquis vam, bueno, vam tenir bastant èxit. El primer dia el retiro per Nadal, primera actuació, Isidre Panyella a càrrec de la il·luminotècnia, no en coet, sinó amb il·luminotècnia, i resulta que havia portava els equips tan potents que va patar tot i va començar un incendi i va ser la repera. I la gent va haver que sortir, però van tornar a entrar, perquè ho vam apagar. I llavors vam continuar com vam poder. Però sí, sí, va patar el tema i a més es va encendiar el tema i no vegis. Això, primera actuació, va dir, ja comencem bé,
va ser el
ja
grup,
anem bé.
Va ser el grup sitgetà més important, no?
Sí, home, amb actuacions el Riquís tinguis a Madrid, en compte que vam fer un tracte a Madrid amb un empresari basc que tenia 36 cines, que era el senyor Reizábal, propietari del Windsor edifici, aquell que es va cremar tot, que no sé si es va cremar o el van cremar o el que sigui. Aquest senyor ens va agafar molt de carinyo, ens va gravar un vídeo tot color. Nosaltres anàvem molt ben preparats, eh? Tant de... El papa Riqui va posar allà tota la carn en l'assador, econòmica, i anàvem impecables, d'equip, de tot. Portàvem... El primer grup que va portar dues goggles en biquini a sobre l'escenari va ser el Riquis. En una època que hi havia censura i es va liar una forta, perquè el Consulado era un club que estava al centre de Madrid, carrer Atocha, sembla que era, si no me recordo malament, i que hi havia 2.000 persones. A les 6 de la tarda estava a tope, gent jove. Actuaven el Duodinámico, los Bravos, los Brincos, tots. I el Riquis. I el Riquis va portar dues sueques, una era amiga meva i l'altra era amiga de l'altra.
El mànager...
La cosa estava controlada, m'entens? No es poden fer coses mal fetes.
Tu com mànager també portaves aquell uniforme, aquell traje blanc?
No. Ells anaven de blanc.
Ells anaven.
Sí, no, jo anava en traje normal i en part de mànager era el presentador, jo presentava. O sigui, no és el mateix ser mànager i no hi ha cap mànager
que sigui doble, presentador. Cobraves doble.
Tenia una part. S'ha de fer bullir l'olla. Sí, llavors això va ser molt interessant perquè ja ens vam codejar amb els millors. O sigui, nosaltres, aquest vídeo que va fer el senyor Reizábal el passava a tots els 36 cines i ens vam fer famosos en 48 hores a Madrid. O sigui, a l'altura de Bravos i Brincos. I a la nit actuàvem amb el Papagayo, era una sala de festes que hi havia a l'entrada de Madrid venint amb la, per carretera des de Barcelona. A la dreta, i aquell era un lloc de molta qualitat, era una boat, però una boat discoteca, on venien tots els soldats de la base de Torrejón de Ardoz, d'americans plens de dòlars, i actuaven la mateixa nit Bravos, Brincos i Riquis. Cuidado, eh?
Nivelazo.
Nivelazo, unes noies d'aquelles de pel·lícula. Algun telèfon us sona, eh?
Sí.
Potser és per mi.
No.
Doncs...
Picadilly, no el Papagayo.
Picadilly. Papagayo era Saragossa.
I algú més canalla que tu.
Picadilly. Té tota la raó, senyor Barrachina.
No,
té raó, és Picadilly. Sí, m'he equivocat. Sí, senyora, gràcies, senyor.
El Joan Alonso, una pregunta relacionada amb el seu vincle amb el món de l'espectacle. A mi em van apuntar, diu, la diferència que hi ha entre Joan Alonso i l'Almodóvar és que el Joan Alonso ho va fer abans.
Mira, no. Ja vas ben encaminat. Ja.
Sí? O sigui, m'han passat bé la
sí,
nota.
Sí. Mira, jo penso, jo aquí a Sitges hi vaig començar treballant en una botiga, portant una botiga, fins que va vindre el Tino Diana, que era un cantant, empresari, que tenia una pizzeria, xarcuteria, va decidir agafar el 33, i jo, que m'havia fet bastant conegut pels carnavals, perquè jo, no us dic la veritat, quan em disfressava quedava molt mona, doncs de sobte em vaig muntar com un alter ego, que era la Bocas, i em van contractar per treballar el 33. el 33, o sigui, va ser pioner pràcticament en tot. O sigui, va ser el primer postor on els homes es van ballar per agafats, es va fer espectacle, etcètera, etcètera. I ara que tu dius allò de l'Almodóvar, i això és que ho havia comentat més d'una vegada, perquè resulta que jo feia un número, que era el Neme Kikpa, que el feia damunt d'una plataforma giratòria amb un mirinyac, per dir-ho d'alguna manera, que feia l'efecte d'una caixa de música d'aquelles que hi ha una nina que gira. I era el Neme Kikpa, que era d'aquells números que fas per donar temps a que un altre es canviï per poder fer un número més fort. I en aquella època, em sembla que era el Retiro, es feien uns cursos de flamenc. I els cursos de flamenc estava apuntada la Carmen Maura. I cada nit venia el 33. I cada nit veia aquest número. I al cap dels anys, a Tacones Lejanos, quan ella feia un paper de transsexual, feia un número amb el Neme Kikpa, que l'únic que va fer, en comptes de la plataforma giratòria, es va posar un traveling. I jo deia, esto a mi me suena.
Esto te suena.
I això, pues, o sigui, va funcionar durant anys. O sigui, a mi el 33, mare de Déu, és l'època més divertida de la meva vida. O sigui, d'allà ha sortit absolutament tot.
Una mica aprofundint més amb aquest, amb la convivència del món gay amb, diguem, amb el món heterosexual a Sitges.
No, és que jo, precisament, a mi el que m'agradava de Sitges és que no hi havia, en un principi, no hi havia una franja entre una cosa i l'altra. O sigui, tot era un... O sigui, completament barrejat. O sigui.
Això en termes de rentabilitat turística i tal, sempre es diu que el públic o el destí gay és molt rentable perquè són gent que gasta molts diners, que ioga apartaments, va de botigues, de sopar. Us heu considerat alguna vegada a Sitges com un objecte de comercial?
Bueno, no. Jo, bueno, concretament, penso que no. Ara bé, penso que un pes hem tingut sempre, o sigui, precisament, o sigui, amb aquest sentit de turisme, que potser no és un turisme tan adinerat com pot anar a Míkonos, com pot anar a Eivissa o a altres llocs, perquè t'asseguro que hi ha molts que estan en un hotel i potser si esmorzen fort, o sigui, per no menjar al migdia, coses per l'estil, eh? O sigui, vull dir, el que sí que és cert, o sigui, és que aquí a Sitges el turisme, o sigui, va haver un moment on Sitges era el segon gueto més gran del món, junt amb San Francisco. O sigui, vull dir, no per gent, sinó per nucli, o sigui, i perquè Amsterdam, Sitges i San Francisco, o sigui, com a nucli gai. I si ha sigut un reclam pel turisme, naturalment, pel turisme gai, sí, evidentment, ho ha sigut. I inclús, o sigui, et diria que va haver un any, concretament, no recordo quin alcalde hi havia, que ens va muntar un dinar a la Fregata acollonant un carnaval, o sigui, perquè considerava no que ens el devia, sinó que com a agraïment, o sigui, les coses que havien fet. Que, per cert, jo volia parlar d'aquest carnaval concretament, que abans he vist a l'alcaldessa i li dic, et vull explicar una cosa. Perquè l'any 81 vam decidir fer un muntatge que era Reines mítiques, dones mítiques. Vam fer uns palanquins de fusta estupendos, tapissats de pell de leopardo, amb quènties, plumes de pavor real, una Cleopatra, la Messalina, la Reina de Saba. Vam menjar el coco als jugadors de l'equip de futbol perquè ens portessin... Bueno, vam fer un càsting, o sigui, perquè ens portessin en mandes. Vam demanar permís a l'Ajuntament per fer les coses ben fetes, ens el van donar, però què cony va passar quan ja ho teníem tot? 23F,
oh.
I automàticament l'Ajuntament ens van treure, no carnaval no, ens van treure el permís, ens van treure el permís. Per això jo li volia dir a l'alcaldessa que és una assignatura pendenta. I que
s'ha de recuperar, això s'ha de recuperar.
Ens vindrien molt bé els palanquins ara perquè ens portessin, però amb una carrossa a la grua per la gent gran ja ens conformem. No cal.
Núria, una faceta teva també ha estat que ha sigut presidenta de la Comissió de Carnaval. Per lligar temes de carnaval, té alguna cosa a veure el carnaval gay que ens han descrit tan magníficament i el que tu vas presidir?
Bé, el que volem, clar, jo estic dins del món gay també i el que m'agradaria recuperar també és doncs, aquells espectacles que abans es feien i que ara mateix doncs, no es veuen, com per exemple era mític la Fiesta de la Mantilla, que aquest any la volíem recuperar, però clar, ha passat el que ha passat i no hi ha hagut el que volíem. Però esperem recuperar moltes activitats que eren mítiques del carnaval gay, el carnaval de carrer, el de fardo, el de venir massitges vestides de senyora o de diva i a lluir, no? A lluir les millors prendes. I volem una mica recuperar doncs, aquest carnaval. Jo recordo quan era petita, a casa, els veïns de dalt, vivien a Barcelona, i venien expressament... Clar, cada dia surt, jo deia, però són els mateixos. Ma mare em deia, són els mateixos, és el Joan, és el Joan. Clar, cada dia anaven vestits de senyora, però diferent. Un dia anaven amb una gàbia amb un ocell dins, però ocell de veritat. I cada dia anaven vestits de senyores diferents, i això, i feien la ruta, doncs, que si el Comodín, el carrer Sant Bonaventura, i, bueno, mon pare es va disfressar durant uns anys de dona. Estava boníssima. O sigui, tenia un cos i ostres, doncs, el que volem és recuperar una mica, doncs, això, l'interactual, el carnaval de carrer, el teatre de carrer i, sobretot, doncs, tornar a involucrar el gay, el públic gay i que hi participi.
Com professional del negoci de l'entreteniment, del lleure, quina opinió tens ara de lo que està passant amb aquest terreny tan complicat?
Doncs és un drama. O sigui, aviam, a nivell mundial és molt complicat amb el tema oci nocturn i sobretot en la festa, en el sociabilitzar-se per la nit, el poder estar parlant amb algú amb una copa a la mà, per dir-ho d'alguna manera, i respecte a Sitges, bueno, ha canviat tot, ja va canviar en el seu dia, tinc la gran sort d'haver viscut el món de la nit, les discoteques mítiques a l'aire lliure, allà al final, com l'Atlàntida, el Patxà, i he viscut una molt bona època, però també la decadència, el perdre molt d'oci nocturn, el veure com doncs, alguns carrers ja deixaven d'existir com a mítics per sortir de festa. Se li suma el tema de la pandèmia, què hem de fer? Aurora, què hem de fer? El concepte de festa ara mateix també estic veient que ha canviat moltíssim. Des d'uns anys, el que era la festa de nit, ara s'està fent més de dies, porta molt més el vermut, els brunch, i sí que està molt bé perquè tens més hores de festa, però, ostres, on estan les discoteques, el anar de bar en bar, o sigui, en aquell mateix carrer, anar de bar en bar, o anar d'una discoteca a l'altra, agafar la moto i dir, me'n vaig al Patxà, o me'n vaig a l'Atlàntida, o al Loto, o al Grey Ghost, que era en el seu dia un after que té la Marinera, allà al port. Però ja estaven fotuts i ja ens l'han fotut més ara. Llavors, ha de tornar, si ja sempre tot torna. I s'ha de lluitar de valent i hi ha molt d'esperit de festa. I ells ho han viscut. Em dona molta enveja perquè tots tenim batalletes, però ells tenen moltes més que jo. I perquè segur que acaba la Copa del Rei i seguim aquí xerrant. Sí. Llavors, és això. Amb la pandèmia, doncs, no en tenim res. No en tenim res i demano que es recuperi tot un altre cop i tornem a tenir aquests carrers. Encara que no sigui 1 de maig, digue-li carrer Bonaire, Illa de Cuba, carrer Sant Pere, tenim molts bars en aquest poble, anem a tornar a fer festa.
Està clar i et comprem el missatge. Senyor Ferrer Camps, com solista dels Scorpions, qualifica't. Com cantant solista dels Scorpions, eres bueno, malo, regular.
De malo a regular. O al revés.
Sí.
Bueno, jo hago el que ha dit la senyoreta, que sí, jo porto 10 mesos tancat al Veremà, 10 mesos tancat, i va per llarg. Va per llarg. Aquells anys, jo si no recordo malament, hi havia 11 discoteques a l'aire lliure. Entre elles, el Viver. Al Viver hi havia una discoteca que la meva cosina, la Vinyet, no sé si se'n recorda, però feien xirinola a davant dels guàrdies civils fins a les 6:30 del matí.
Cuidado, això...
Estaven ara,
això, perquè ho dic pel micro, perquè si ho dic sense micro es coloran. És increïble. Vull dir, van tardar 2 anys en treure els guàrdies civils. Escolta, és per rumiar, eh? Ja dic que es podia fer tot, però no es podia dir res.
Però quin tipus de repertori teníeu als Scorpions?
Bueno, teníem Adamo, teníem el quelcom del Johnny Hallyday, el que hi havia, a l'època. Hi havia els Cinco Latinos, hi havia el Dinamico, ja havia sortit, hi havia el Guardiola, el Ramon Calduc.
Això és el començament dels 60, 60, 61, 62.
Els Scorpions van sortir abans que els Riquis. Els Riquis ja ho tenien muntat, però no havien sortit al carrer. Ho tenien així, en plan, a casa seva i tal. Bueno. I nosaltres vam sortir a mitjans del 61. Mitjans del 61, quan els Beatles estaven a Alemanya. Nosaltres vam sortir a Sitges. Bueno, la veritat... La veritat és que hi ha anècdotes dels Escorpins, perquè eren molt precaris, vull dir, ens ho tenien que pagar tots nosaltres. Mon pare plantava la porta a l'hora que jo tenia que anar a tocar, es plantava la porta i jo tenia que sortir pel jardí de Can Vinyes de darrere, jugant-me la vida, saltant dos terrats i anant, bueno, històries molt, molt boniques, com dues voltes al Mor en Barco que vaig fer, tocant la guitarra. Jo era el gitano, jo era de Spanish Gypsy, i vaig tenir moltes experiències, vaig aprendre que res és millor, res és pitjor, simplement és diferent, que molta gent que no et coneix t'ajudarà i molta gent que et coneix t'enfonsarà. Nosaltres vam quedar, tres holandesos i jo, de Yokohama, a Kyoto, i va fer una nevada molt grossa i vam quedar aislats i el barco se'n anava. I un japonès que no el coneixíem de res ens va portar amb un 4x4 al barco. I no va voler res, perquè vam dir, espera't que anem a la taquilla, que teníem de tot a la taquilla, pollets, de tot, i no va voler res. Simplement no, ens va portar i no va voler saber res més. Vull dir que són unes lliçons que aprens i que et duren per sempre.
Aventures.
Sí, sí. En quant als Escorpions, pues, eren molt precaris. Vam anar a tocar al Club de Diàlisis de Barcelona. Cuidado. Allà amb unes cintes de sang, allà, així, uns tubos, clar, estic parlant de l'any 62. Així, però clar, nosaltres, com que no teníem gaires contractes, fàvem el que sortia. I bueno, allà, jo mig marejat, però el Lluís, que era el baix, aquest va caure, aquest va caure a plom. Pum, marejar, vull dir, va ser...
Ojo, que el 62 és l'any que van assassinar a Kennedy, eh?
Sí, però jo puc dir que no vam ser nosaltres. En fi.
Passem als Riquis, al Mingo. Mingo, tinc entès que, entre altres feines que has fet, està la de dissenyador de calzado masculino.
Dissenyador, primero, dissenyador de bolsos extraordinarios. Porque, claro, era un momento que tenía una inspiración muy potente.
Cambia el registre de llengua.
Ah, bueno.
Vols que ho digui en anglès? Ladies and gentlemen, the Scorpions. Sí, va haver-hi una època que a l'hivern, perquè a l'estiu hi havia molta feina de tot, no? El retiro, la sala de festes, etcètera, etcètera, no? Però a l'hivern em dedicava a dibuixar, perquè a mi sempre m'ha agradat dibuixar. Ara ja no dibuixo gaire perquè ara sembla un Van Gogh perquè entra molt a la mà. Però abans dibuixava bastant bé i dissenyava amb bolsos. Vam fer una joint venture, diríem avui una start nova, el senyor Cubillos, pare, i el meu amic, casat amb la germana del Riqui, el fill de l'Enriqueta, el senyor Josep Maria Tubau. Llavors jo dissenyava uns bolsos, eren bolsos d'aquests rústics, de l'època hippie, però amb incrustacions de metall que era llautó fi, i fèiem uns dibuixos i amb planxes, després els pintàvem, te'n recordes? Els pintàvem i jo tenia dos clients importants, es venia a Espanya una mica més, però hi havia dos clients importants que els portava jo personalment com a dissenyador del bolso, me'n portava les mostres, m'anava a Harrods, a Londres, i a Lafayette a París, jo aquests dos clients els treballava jo.
Perquè
tinguis una mica d'idea del concepte de producte. Perquè, esclar, són coses que sí, molt interessants. Després també vaig col·laborar amb Calzados Guirro, perquè el Guirro, el germà gran, era un gran dissenyador de sabates, aquest sí, que també era vocalista al Prado, per qui no ho sàpiga. I fèiem una col·lecció de sabates per als Estats Units, pels negres.
Es diu no, pels blancs, la comunitat afroamericana. La comunitat afroamericana.
Per la gent de color. Magnífics, eh? Uns dissenys, uns colors, grocs amb verds, blancs amb negres, una cosa... Disfrutàvem molt amb el disseny, amb la confecció, etc etc. Però vam fallar amb una cosa, i és que teníem un importador als Estats Units només. I vam posar tots els ous en aquell cistell, el senyor Cabot, que era un jueu important, i realment vam canviar de 30 parells diaris de producció. Vaig fer un curs de cronometrador per augmentar la producció i en un mes i mig vam passar a 300. I llavors, bueno, veníem sabates, el tio pagava, i fins que vam enviar sabates, no va pagar, vam enviar més sabates, no va pagar, i s'acabava la pel·lícula. Que va ser, però no és un problema de concepte de disseny, és un problema de concepte i disseny del que és un negoci, no? Però el que era la part artística era formidable, al mateix nivell que ha sigut les sandàlies del meu estimat cosí germà Abdon Vidal, les sandàlies Sitges, que tenen un disseny magnífic, també.
Del teu currículum vitae, sí, també destaca la teva... quan t'incorpores al negoci immobiliari.
Ah, sí.
I escolleixes un mercat, sí, que va funcionar molt bé, que és l'època de Marbella i Hilly Hill. Sí, sí, sí.
Jo vaig tenir un conegut meu, un amic meu, que un dia havíem obert el centre veterinari, això és una altra faceta, allà a l'Oasis, que va ser una de les primeres clíniques per petits animals d'Espanya. Baixava el doctor Luera, que era el veterinari del zoològic de Barcelona. Hi havia dos clíniques veterinàries a Espanya, una a Barcelona, que el doctor Luera, i una altra a Madrid, del mateix, no el mateix Luera, un altre doctor, que era el veterinari del zoològic de Madrid. Vam muntar un tingladet aquí a Sitges i passava a consultar el doctor Luera dos o tres dies a la setmana pels petits animals. Després vam muntar el centre veterinari Cine Morera amb la Bàrbara, que és la mare dels meus fills, la Bàrbara Bampton, que havia sigut pues, ajudanta del doctor Luera a Barcelona. Ja venia d'Anglaterra, que li agradaven molt els animals, etc. Això va ser una època molt interessant, sí. Però el que m'has preguntat, perdona, és que dic, què m'has dit? Què m'has
sobre la teva immersió en el mercat de la totxana, del
ah, bueno, immobiliari. Sí, la part immobiliària. Llavors un dia es presenta un amic meu, estic jo allà, disfressat de mig veterinari, o de veterinari, que en sabia bastant, i es presenta el meu amic i em diu, escolta, vingo, anem a prendre un cafè aquí al Triana. Triana és aquell lloc que hi havia allà a l'Oasis, que ara està tancat, però es tornaran a obrir, amb Manolo. I diu que t'haig de fer una proposta. Dic, home, Bàrbara, ja vinc. Vaig a fer la proposta. Em diu, escolta, mira, jo vinc de Tenerife. He fet un contracte amb 10 constructors que estan a mitges construint uns 8, 9, 10 complexes de 300 apartaments i crec que és el moment adequat per vendre'ls. Els vendrem a un preu de 10 milions de pessetes cada un, el que vulgui fer la inversió pagarà un milió, no era timesharing, era venda de veritat, diu, però després tinc uns contractes amb uns turoperadors que ens rompliran tot l'estiu i ara no tindran que pagar res més i al cap de 3-4 anys el tindran pagat, l'apartament. I ells podran anar, el que faci la inversió podrà anar-hi 15 o 20 dies d'estiu o el que vulguin. Dic, home, això sembla interessant, no? I diu, però necessito en tu perquè sé que tu ets bo venent i crec que ets la persona adequada. I li dic, home, jo, que tens diners? Li vaig dir, tens diners? Diu, sí, sí, tinc diners perquè m'apoya la Caja Canàries i tal. Dic, bueno, doncs si tens diners podem preparar una operació. Jo crec que el lloc on el podem anar a vendre és el País Basc. O sigui que m'instal·laré a l'hotel de Londres i d'Inglaterra 3 mesos amb una suite per conèixer la flor i nata i així no necessito ni venedors ni necessito res. Muntaré una maqueta dels apartaments amb una altra suite, anunciarem a pàgina sencera el Diari de Bilbao i el Guipúzcoa i tal, i del dia 5 al dia 15 del mes de junio, gran oportunitat d'inversió en Tenerife, un apartament hostal. Va ser un èxit total. A part que vaig conèixer gent molt interessant, com el Toixec, va ser l'època que van fitxar aquest que viu aquí, del Barça.
El Vaquero.
Sí.
I amb la teva relació amb Don Jesús Gil i Gil, a Marbella?
És que després de l'èxit que vaig tenir amb la venda d'aquests apartaments, jo em vaig retirar a Tenerife, a Les Galletes, que era un poblet a Tenerife Sur, al costat de l'aeroport de Pescadors, que s'estava de miedo. Jo tenia 40 i alguna cosa, però ja em vaig retirar, més val que em retiri. M'entens? Perquè sí. Vaig agafar tanta fama que llavors Marbella havia fet un baixón i hi havia alguns inversors que havien comprat 100 i escaig d'apartaments i no venien ni una agulla i em van telefonar. Qui, això qui ho pot solucionar? I, home, coneixem un que sembla ser que el tio es desperta amb aquest tema i tal. ¿Cómo se llama y tal? Me van telefonar y me dicen, te necesitamos. Digo, ¿tenés dinero? Te necesitamos, tú. Yo lo entiendo, pero las cosas... Si no, no podía hacer res. Total, que me vaig anar a Marbella, vaig tenir una entrevista, em van dir, mira, estem collats, hem fet una hipoteca amb la Caixa, estem amb la Caja de no sé dónde i tal, i estem, que no podem, que no, tenim 80 o 90 apartaments i estem liadíssims. Dic, home, dic, això és complicat, perquè... això és molt difícil, molt difícil. Però dic, bueno, podem intentar-ho, però hem de posar una mica de diners, hem de fer uns folletos, hem d'organitzar... I vaig organitzar la primera subhasta immobiliària, tipus Miami, que es feien subhastes immobiliàries, i en una tarda, les primeres files tots els directors de banc, estaven plens de pedres, m'entens? I vam vendre 35 apartaments en 2 hores. Ja li vaig salvar. Però això sí que t'ho pot dir, la primera subhasta immobiliària al territori nacional, incloent les Illes Canàries i la part de Marruecos, que ja no.
Això que a vegades es diu... Ah, perdó. Això que a vegades es diu que Hill i Hill era molt... bueno, que si la corrupció
una altra
i tot
bona.
Això...
Jo, llavors, esclar, vaig instal·lar-me a Marbella i llavors un dia jo tenia una oficina a Jardines del Mar, que són uns apartaments que hi havia al costat del Melià Don Pepe, que realment es van fer per ser les suites, unes suites extras del Melià Don Pepe, però els van posar a Jardines del Mar. I llavors jo tenia una oficina de ventes, que estava venent aquests apartaments després de la famosa subhasta. Va arribar, ell estava a Madrid, Jesús Gil era el número 1 immobiliari a Madrid, abans de presentar-se de tot. I li van parlar de mi i un dia es presenten 2 senyors, la meva secretària diu, hi ha 2 senyors que volen parlar amb vostè. Dic, bueno, que passin. I els tios molt entrejats, que el vaig veure pinta de madrilenyos, de tal. És una pinta especial, saps? Llavors va dir, què desitgen? Que no, que venimos de parte del senyor Jesús Gil y Gil, la targeta d'ell, i li traemos un sobre, billet para mañana, para que vaya usted a Madrid a hablar con él, porque quiere tener una entrevista con usted porque le interesa hablar con usted. Digo, bueno, voy a llamarle por teléfono primero. Señor Gil. Sí, soy Domingo Rodríguez. ¿Cómo, Domingo, hombre, qué tal? Oye, mañana te espero que vamos a comer porque tengo que prepararte, que presentarte y que proponerte un tema importante. Dice, y aparte otra cosa, dime, si me presento como alcalde, ¿qué te parece? Digo, a mí me parece muy bien porque Marbella está hecha polvo. O sea que... Me parece bien. Bueno, oye, pues mañana vendré. I sí, sí, cogí l'avión, primera, Iberia, que era una mica més car que ara, Madrid. Van rebre, em porten allà a l'oficina, hombre, em va fotre un abraç, em diu, perdot, em va fotre un abraç, diu, hombre, Domingo, com si coneixés de tota la vida. I jo, perfecte, el tio era un capetxano. I di, bueno, vamos a comer, a l'assador, de Donostiarra, no sé què, pim, pam, menjar, molt bé. I els postres em diu, bueno, mira, ¿qué te parece si me presento al alcalde y tú eres el segundo? Digo, no. Usted preséntese de alcalde y yo seré asesor externo. Però em va oferir el ser el segon, o sigui, del tema. Li vaig dir que no, perquè li vaig dir, usted me va a decir haz esto, yo me conozco, y le diré, no, esto no lo voy a hacer. Y entonces, antes de tener este problema, yo lo asesoro, vam tenir molt bona relació, vaig fer una urbanització molt bella, Condes d'Iza, 128 cases, etc etc. Molt bé, però no vam tenir cap problema. En realitat, aquest senyor va canviar Marbella a molt millor de lo que era. Després va començar tota la pel·lícula de l'operació Malaya, que ell ja no hi era, amb el Roca i en companyia, no? Però va fer una gran labor a Marbella.
Si passem del món immobiliari, tornem al món Sitges, que en Joan... A veure, no voldria ofendre ningú, no? Però va haver un moment molt concret, amb un govern molt concret, que es va voler estigmatitzar a la comunitat gay. Quan es va parlar d'aquells fanals a les platges, de violacions, que si havien vingut xaperos, que si no sé què... i que després va haver fins i tot una manifestació que sí. Va tenir un gran...
Vas anar en primera fila.
Que vas anar en primera fila. Vas anar en primera fila. Allò realment va ser tan greu com es va vendre?
Realment jo penso que és que no va succeir mai res especial que no fos el que passava sempre. O sigui, violacions, xaperos han hagut tota la vida. O sigui, penso més aviat, o sigui, que va ser un voló. O sigui, que no va ser en absolut cert.
Una fake news.
Pues sí, o sigui, va ser una fake news, perquè jo recordo estar en primera fila en aquella manifestació i tios que sortien d'entremig de la gent que hi havia, se'm tiraven a terra i em deien, no me pegues, maricón, no me pegues, maricón. No, o sigui... víctimes voluntàries, o sigui, davant nostre, no? Que passa és que això va sortir, o sigui, potser perquè va haver un moment en què la cosa va estallar d'una altra forma i passa una mica com el Molino de Barcelona, que quan estava tot prohibit funcionava de meravella i quan la censura es va acabar va deixar de funcionar. I aquí potser va passar una mica també el mateix. Mentre hi havia dictadura, inclús dins de la dictadura, o quasi bé a finals dels 70, que encara hi havia coletazos d'aquest tipus, la cosa funcionava estupendament, però després, o sigui, els mateixos gais van començar a tindre comportaments possiblement que no són admissibles ni entre dos homes, ni entre un home i una dona, ni entre ningú. No? I això, efectivament, o sigui, doncs va molestar qui tenia que molestar i algú doncs va pretendre, o sigui, prendre mesures sobre això i va exagerar amb uns altres temes que no eren certs.
Com estem ja arribant a la recta final, queda mitja hora... jo voldria que vostès... és que se m'estan esgotant les preguntes i haig de recórrer al comodín del públic. Aleshores, si hi ha algú que vulgui fer una pregunta concreta a algun dels quatre, jo crec que ho farem més participatiu. No sé si hi ha alguna pregunta.
El Jordi.
Cisco. M'agradaria que m'expliquessis alguna anècdota d'aquesta rivalitat, si és que la hi havia, entre els Scorpions i els Riquis.
No, no hi havia rivalitat.
Que no què?
No, no hi havia, no, no. No, la gent s'ho pensava que hi havia rivalitat, però veritablement no hi havia, perquè sempre hem reconegut, sempre hem reconegut que eren millors. Ells eren millors i nosaltres érem, pues, més precaris, vull dir. No, a més, amb el Ricardo sempre vaig tenir, un poc de descans, sempre vaig tenir una amistat molt gran i no sentia que hi hagués una rivalitat amb d'allò. Ells anaven per davant, sempre.
Érem amics. Érem amics.
Sí, sí, ells sempre anaven per davant. Quan es va casar el Jimmy, vam anar a tocar els Escorpiones, allà al casament, allà a Vallpineda.
A Vallpineda.
Vam anar a tocar els Escorpiones, sí.
La Rosa.
No, sí, la Rosa. La Rosa. Vam anar a tocar al casament de les
seves germanes. Ells anaven de convidats, lògicament.
Sí, sí, vull dir, no, no hi va haver una rivalitat, almenys jo la sentia. A mi el que m'agrada la música, a mi tota la vida m'agrada la música, a més m'importa bastant poc.
Però sí que és veritat que la gent va dir que hi havia una certa rivalitat. Era un bulo, era una pel·lícula, però realment no existia.
No, no, jo no la vaig sentir mai. No la vaig sentir mai. Si haguéssim...
Jo havia sentit...
Si mon pare hagués posat els calés com va posar el Ricardo, deuen seguir que ha sigut realitat.
Sí.
Però que no es donava el cas. Com que no es donava el cas, no hi podia haver la realitat. Jo me'n recordo que a Valtos portava un Semprini, un amplificador, un Semprini, i nosaltres anàvem amb un web d'aquests que feia l'eco, perquè era una cinta que sempre donava la mateixa volta i feia l'eco. I Valtos anàvem un Semprini de compressor, que era a l'època era un d'allò, vull dir, ja ho donàvem per sentat que no podia haver rivalitat.
Us trobeu a vegades els que continuïn vius del grup dels Scorpions?
Jo tinc amistat amb bueno, perquè mira, dels riques en queden pocs, perdona.
Queda un. Queda el Josep Maria Alegre.
Que és el que tinc jo amistat, que és el meu amistat, que és el que em fa els vídeos.
Sí, sí,
els vídeos
sí, sí,
me'ls sí, fa ell, sí. Vull dir, els crèdits al final surt Josep Maria Alegre, que és el que em fa els vídeos, i de sempre també, de quan treballava amb l'electrònica de la Royal.
Però, sí, el Josep Maria Alegre també va treballar a telègrafos, no?
Sí, això és una anècdota molt bona, molt important. El senyor José María Alegre estava a l'oficina de telègraf de Sitges, que estava al carrer Major. Antigament, allà era l'oficina de telegrames. Llavors, un dia es rep un telegrama des de Torremolinos i dirigit amb uns senyors que eren el Hank, el Cliff i tal, Cliff Richard i els Shadows, que estaven a l'Hotel Miramar. I el telegrama venia des de Torremolinos i firmava Brian Epstein i tres components dels Beatles. El John em sembla que era, no? Quin era? No
sé, bueno, el telegrama era del Jack Epstein,
sí,
que és quan va venir a Sitges.
Exacte.
I segons algunes biografies de John Lennon, diuen que John Lennon el va acompanyar a
aquí a Sitges, possible.
Amb una, i fan una interpretació, l'Epstein era homosexual.
Sí.
Hi ha una interpretació d'aquest biògraf que diu que el John Lennon tenia gelos del Paul McCartney,
sí,
i volia ser el líder dels Beatles. Volia ser el líder dels Beatles. I aleshores va buscar una aliança amb l'Epstein i li va donar a entendre que, bueno, que no li faria res tenir un afer amorós amb ell.
És possible, no em consta, però és possible.
I això està...
No consta perquè no hi era, esclar.
Però aquesta versió està publicada amb una biografia no autoritzada del John Lennon.
Sí, m'ho vas comunicar i me'n recordo que em vam parlar d'això, però qui pot donar bona explicació del tema del telegrama, perquè a part del Brian em sembla que firmaven John, Paul i l'altre.
Em sembla que estava en Alemanya.
No, aquest va... No, comprova amb en Josep Maria, perquè em sembla que estaven a Espanya. I els van dir, estamos en Espanya i podemos vernos en Barcelona, etc. O sigui, algo així. Resulta que ell primer no es va enterar de qui era. Però després, amb el temps, se'n va donar compte de qui eren. I això és una anècdota que me l'ha explicat el Josep Maria a mi, a l'Alegre. I hauries de parlar amb ell perquè ell està més informat que jo d'aquest tema, però sé que em costa aquesta vegada. Ara, el del el Liu o del tema del John i en Brian, això no. Però sí que és veritat que en aquell moment en Paul dirigia més o tenia més força amb en Brian i en John Lennon volia fer...
Em permets una pregunta personal? Tu li expliques aquestes històries a la teva filla perquè s'està petant de riure tota la tarda, eh?
La filla és la número 1, és la fan número 1.
Tens la dada.
És la fan número 1.
Però m'ha explicat molt mal, eh?
Sí.
Sí, algunes que no es poden explicar en públic. I etcètera, etcètera.
Jo ja tinc un llibre.
Però sí, però sí. És una fan. Li fa gràcia a son pare.
Sí.
Ah, no cal, eh? Gràcies. Jo estic escoltant i m'agrada molt els records que teniu, són tots records macos. Bé, sempre com el temps la memòria fa de matís i sempre recordar les coses bones, no? Però jo el que demano és, en aquell moment del que parleu, éreu conscients de que estàveu vivint en un lloc especial, en una atmosfera especial, que no havia...
Totalment, sí. Perquè de tant en tant sorties de Sitges, sí. M'entens? I el nas Sant Pere de Ribes ja te'n donava això.
Sí.
Ja no cal anar més lluny. Lluny Sitges és l'arte de vivir, l'art de viure.
Sí.
T'ho dic de veritat, eh? Teníem coneguts, perquè amb l'anglès el parlàvem, a Londres i tal. Sitges era la república dintre una dictadura... Sí, això ho va dir el José Luis Fuente Taja en un programa a TV1. Dice, yo vivo en la República Independiente de Sitges. Fuente Taja, això és Fuente Taja. Les coses com siguin. En una època que no es podia dir res d'això perquè pitjor que ara. Bueno, ara és ara. Però indiscutiblement el que vostè ha preguntat es notava però moltíssim. Això, l'exemple ho tenim aquí d'en Joan, que ens ha explicat. A Sitges sempre ha sigut una cosa especial. Encara ho és, eh? Jo sóc dels
sí,
que
sí.
Penso...
Sí, perdoni, jo m'adono d'això perquè jo sóc asturiana, fa 30 anys que vinc aquí, i aleshores jo veig el que és viure a Sitges. Sí. Però com els records que no
en aquell moment Sitges era...
Eren tan així,
sí.
Jo pensava...
No, en aquests moments, jo li explico, en aquest moment Sitges estava a la cresta de la ola del modernisme, per dir-ho d'una manera... del canvi de rotllo, tant amb aspecte moral, hippie, musical també. O sigui, els Beatles feien una cançó el dimarts i quan la publicaven el dijous, el divendres nosaltres l'estàvem ensejant i el dissabte actuàvem. O sigui, i amb el que era l'ambient, la gent jove i tal, el canvi que va haver-hi, diguéssim, va ser el mateix canvi que va haver-hi, que abans dels Beatles era una gran orquestra, que a mi m'agrada molt, eh? Però que no hi havia conjunts, i el mateix va passar amb el que diríem la societat, la part moral, el canvi del maio del 68 a França i tota la revolució, diguéssim, futura. I nosaltres estàvem els primers de la fila, com a poble.
Sí, una última. Tu has parlat dels Beatles, però el gran èxit del Ricky's va ser el Satisfaction del Rolling.
Sí, Satisfaction, i després va tenir un altre èxit, perquè el Ricky's va gravar un petit disc, amb dues cançons. Una, la lletra era del Josep Maria Tubau i meva, que es deia Sonrises, era terrible, la cançó no es podia escoltar. L'altra era el Mellow Yellow del Donovan. Això es pot, a YouTube es pot trobar encara. També. I quan anàvem a gravar el segon, que estàvem a Madrid i estàvem en tractes amb l'Alan Miló, que era el productor dels Bravos, pues jo estava ja arreglant les coses, el papa diu, ara hem de tornar cap a Sitges, cap a Dubilmar. I em vaig enfadar, dic, home, ara, el moment que ara això, passarem de cobrar 20.000 o 30.000 a 300.000, com en Paret, saps? Com el d'en Paret aquí dit abans. Dic, ara em talles. I vaig agafar un emprenyament que al final vaig dir Sant Riquis perquè és de raó, com a mànager.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Som canalles, però també tenim que ser disciplinats, ordenats, ens han assenyalat que s'ha d'acabar. Seguiríem parlant i seguiríem sentint i seguiríem tenint enveja d'aquells temps,
enveja de les vostres experiències i només, jo crec que m'otorgo la representativitat de tothom, inclús de l'alcaldessa, per agrair-vos la vostra exposició i que ho hem passat molt bé. Gràcies.
Gràcies.